Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Acabem de saber que la comissió sobre el desplegament d'un sistema educatiu inclusiu al Parlament que hi havia prevista per a les 3 de la tarda ha estat desconvocada a no tenir suficient quòrum, tot plegat després que avui la mesa del Parlament hagués proposat que els organismes i comissions de la cambra aturessin la seva activitat fins que la comissió de l'Estatut del Diputat tingui un nou dictamen sobre l'escó del diputat de la CUP, Pau Juvillà. És de moment la resposta que la cambra catalana ha acordat davant la resolució de la Junta Electoral Central de retirar l'acte a l'anticapitalista. Inicialment, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pretenia ordenar la paralització de tota l'activitat parlamentària, però els dubtes i inconvenients legals que això podia provocar i la manca de suports a la mesa i la Junta de Portaveus han deixat la decisió en una recomanació. Així ho ha defensat Laura Borràs.
Atès, doncs, que la resolució de la GEC pretén imposar-se sobre allò que ha acordat el ple del Parlament, he proposat a la mesa traslladar-ho a la Comissió de l'Estatut del Diputat per tal que elabori un dictamen que haurà de ser sotmès a la ratificació del ple del Parlament davant l'atac contra la integritat dels seus membres.
La presidenta Borràs creu que aquesta proposta aturada és necessària per defensar la sobirania del Parlament davant l'extrema gravetat i les ingerències de l'Estat. I la decisió dels independentistes no ha agradat gens a la resta de partits polítics. Tots ells aposten per mantenir la seva feina habitual. Sobre aquesta qüestió ha parlat a Tot anirà bé de Ràdio Estel Alejandro Fernández, president del Partit Popular a Catalunya. Alejandro Fernández creu que l'independentisme hauria d'acatar les resolucions judicials, incloses les de la Junta Electoral Central.
Aquí als tribunals, la justícia, un demòcrata respecta les resolucions judicials, tant quan et donen la raó com quan no te la donen. De fet, demostres més tarannà democràtic quan acates una decisió que no t'és favorable que no quan t'és favorable, que això és molt fàcil. I amb les resolucions d'una junta electoral passa exactament el mateix. Aquests escarafalls del senyor Torra en el seu moment, del senyor Juvillà en aquest cas, de dir no, jo desobeixo una junta electoral, doncs això té un preu. I això finalment, el preu acaba sent la inhabilitació.
Fernández ha afirmat que això és el que passa en qualsevol altra democràcia del món. I 12 persones han mort aquest gener en 9 accidents a les carreteres catalanes, segons ha informat aquest dimarts el Servei Català de Trànsit. 10 de les víctimes mortals eren homes, dels quals 9 eren conductors i un era vianant. En el cas de les dones mortes, les dues viatjaven com a passatgeres. De les 12 víctimes mortals, 9 circulaven amb un turisme, un amb una furgoneta, un era motorista i l'altre era un vianant. El sinistre més greu del mes de gener va passar dilluns passat, 24, a la P7 a Barberà del Vallès, on van morir 3 persones en un xoc entre 4 turismes i un camió. Durant el mateix període de l'any passat, en el context de mobilitat reduïda, arran de les restriccions per la Covid-19, van morir a les carreteres catalanes 4 persones en 4 accidents, mentre que el gener del 2019, abans de la pandèmia, van acabar amb 8 víctimes mortals en 8 sinistres. I Protecció Civil ha donat per finalitzada la prealerta del Pla Especial d'Emergències Sísmiques activada aquest dimarts arran d'un terratrèmol de magnitud 3,8. El sisme ha tingut epicentre a la zona del port de Cabús, a la comarca de l'Alt Urgell, i s'ha produït aquesta matinada i no ha provocat danys personals ni materials. Tot i això, ha estat altament percebut i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha rebut 318 enquestes de la percepció en zones d'Andorra i l'Alt Urgell, com la Seu d'Urgell o les localitats del Pallars Jussà o la Pobla de Segur. I ara els esports, en Pau Massip.
Aubameyang, el fitxatge d'última hora del Barça que es va efectuar pocs minuts abans que finalitzés el mercat d'hivern, ja ha entrat avui amb l'equip. Tot i que el Barça encara no ha oficialitzat la seva arribada, el davanter gabonès ja s'ha posat a les ordres de Xavi Hernández. També ho ha fet Dembélé, que no va arribar a cap acord amb cap altre club abans de les 12 de la nit. Laporta s'ha mostrat dolgut amb el jugador al confessar que el francès va rebutjar una sortida cap a la Premier League, la Lliga Anglesa. Ho ha dit durant la presentació de l'informe forensic, on també ha advertit que ara actuaran amb interès del club. Alguns mitjans apunten que podrien rescindir-li el contracte al davanter francès. I en bàsquet, aquest vespre a les 9, el Barça s'enfronta al Bayern de Múnich en una nova jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes intentaran sumar punts per seguir a la zona alta de la classificació europea contra un Bayern que ha guanyat 4 dels últims 5 partits. Les baixes pel maig són les de Brines, Oriola i Higgins, i encara amb el dubte de Sanli, que era positiu en Covid-19. El Palau Blaugrana podrà tornar a acollir el 100% de l'aforament. I en ciclisme, Sant Cugat del Vallès tornarà a acollir el proper 29 de maig la Revolta, la prova femenina de ciclisme que organitza la Volta a Catalunya. La ciutat vallesana serà el punt de partida i arribada de la cursa. Per aquesta nova edició de la Revolta s'espera de nou la presència d'importants equips a nivell nacional i internacional. L'any passat n'hi van participar més d'una dotzena.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts, per cert, ara fa una estona, abans no arribéssim a les notícies de les 4, els explicava que després de les 5, és a dir, d'aquí a 60 minuts, farem un d'aquells debats que a nosaltres ens agraden, que és escoltant el territori, el que la gent diu de veritat, no més enllà del que són els arguments polítics a favor o en contra, en aquest cas dels temes olímpics d'hivern. El que hem anat és a trucar a la porta de tot un seguit d'institucions molt representatives, alcaldes molt representatius, per veure què diuen ells en realitat sobre el tema dels Jocs Olímpics. I és cert que quan ens hem posat, ens hem trobat que la majoria estan absolutament a favor de que es facin aquests Jocs Olímpics. Per això incorporo un argument més que també estarà amb nosaltres a partir de les 5 de la tarda, que és la plataforma Stop Jocs Olímpics, que de manera molt clara doncs s'hi manifesta en contra. El que dèiem ara fa una estona, no? Amb una bona part per la qüestió mediambiental. Però, en definitiva, d'això en parlarem a partir de les 5 de la tarda. Això sí, Anna Grau, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Potser podríem començar per aquí, no? Preguntar-li a la diputada de Ciutadans, que recordem va ser número 2 a la candidatura, que per cert ara farà anys, no? El 14F,
sí,
no?
Sí, sí, el 14F, el dia dels enamorats.
El dia dels enamorats. Es va enamorar de la política vostè aquell dia?
Doncs sí, haig d'admetre que sí. Fins llavors hi havia... i tenia un matrimoni a vegades una mica malavingut des del periodisme, i ara és amor. Ara és amor fu.
Ara li preguntaré pels Jocs Olímpics, perquè m'agrada més aquesta manera de començar l'entrevista. De fet, m'estava dient ara fa un moment fora d'antena, i li preguntava, lògicament, no? Anna Grau té orígens periodístics, clarament és periodista,
sí, sí, sí,
no?
Orígens i finals.
Exacte.
Com
ho portava, allò de la política? Em deia, és la professió perfecta, és la cosa perfecta per qualsevol periodista.
Doncs sí, és que és el somni d'un periodista, sobretot tenint en compte que avui en dia el periodisme s'ha posat molt muntanya amunt. Realment jo penso que amb la crisi dels mitjans, la polarització política, què t'has d'explicar, Toni? Bé, fer de periodisme és gairebé doncs, fer de Superman, fer amb la capa vermella. Llavors, clar, com a diputada tu pots dir coses que et costaria publicar en un diari, perquè, diguem-ne, amb la immunitat parlamentària, diguem-ne, és fantàstic, i dos, pots preguntar coses que a vegades com a periodistes pregunten... No. De fet, jo hi ha companys periodistes, perquè jo us segueixo considerant companys, que a vegades em demanen una assistència. Diuen, escolta, fa dos mesos que pregunto això a la Conselleria d'Economia, no ho podries preguntar tu? I a vegades, doncs sí, per la via de la pregunta parlamentària, doncs s'aconsegueix el que investigacions periodístiques molt esforçades no aconsegueixen reeixir.
I a l'enrevés, em vull dir, quantes vegades des de la política s'acaba confeccionant el titular que després llegim al diari?
Bé, això reconec... Abans era bastant així. De fet, quan jo vaig començar, tenies la impressió doncs de que els... A veure, ara sembla contradictori el que diré, però espero que jo no entengui. Quan jo vaig començar, el periodisme era més periodisme del que és ara. O sigui, realment els polítics eren molt conscients, més conscients que ara, penso, d'estar fiscalitzats per un periodisme fort, no sempre independent, però sempre, diguem-ne, temible. Jo penso que la crisi dels mitjans, la fragmentació de les audiències, la fragmentació o no de les subvencions, diguem-ne, ha provocat un mapa radicalment diferent, i ara ja no se sap qui fa els titulars aquí, no? Però, d'altra banda, curiosament, també això ha provocat... jo, per exemple, jo com a política... Jo me'n recordo, quan jo era periodista, em passava els dies al Parlament empaitant gent, buscant notícies. Tu explica'm això, tu explica'm l'altre. I ara, en canvi, tens a vegades la impressió que el periodista va una mica més perdut, doncs, diguem-ne, que no té temps de madurar els temes, sobretot els de mitjans, diguem-ne, digitals, que han d'omplir la pàgina una darrere l'altra. I amb la qual a vegades costa... sembla que cada dia parteixis de zero, que cada dia tornis a obrir el llibre i que les coses s'oblidin d'un dia per l'altre. Això és fantàstic pels polítics que diuen moltes mentides. Jo m'imagino, mai ha estat tan bona època per un polític mentider. Ara, si intentes dir la veritat, de vegades és complicat.
Aquest seria un bon titular. Mai ha estat tan bona època per un polític mentider. Tindríem el primer titular del dia.
Podríem
anar per més, no? Perquè sovint, per exemple, no, s'està parlant, i avui és un clar exemple, després en parlem, no, el tema de la Junta Electoral Central, de la politització de la judicatura, etcètera, etcètera. Fins a quin punt el periodisme no té un excés de politització, en aquest cas, i de massa influència política?
A veure, en aquest país, per una sèrie de... I perdó, perquè no dic país, vull dir Espanya. Per una sèrie de factors històrics, el periodisme ha estat exageradament polititzat de tota la vida. Tu et mires els diaris d'abans de la Guerra Civil, l'època republicana, i gairebé no hi ha periodisme en el sentit anglosaxó. Són tot articles d'opinió, un darrere l'altre. Aquí, amb la transició, va haver-hi un moment d'una immensa complicitat entre mitjans democràtics, diguem-ne, i partits democràtics, complicitat que a vegades va arribar potser una mica a ser promiscuïtat, per no dir-ne incest, de vegades, o sigui, i diguem-ne, el que a vegades comences fent per una bona raó, perquè penses, he de salvar la democràcia, o he de salvar el burro català, o he de salvar els Jocs Olímpics, o acabes fent per una raó no tan bona, o per inèrcia i tal. Llavors, en aquest moment jo penso que el periodisme està realment molt polititzat en el mal sentit. De fet, jo m'atreveixo a donar alçada a la política, perquè tinc la impressió que ja no ve d'aquí. O sigui, que com a... Jo tinc la impressió, ja dic, de tenir ara més facilitats per fer de periodista que quan era periodista sense ser política. Ja dic, jo ara, a vegades, part de la meva feina és molt periodística, és investigar coses, lligar caps, comprovar, i això, per exemple, com a periodista, últimament era molt complicat. I ja et dic, jo entenc que un periodista és una personeta humana i té les seves idees, i que vivim amb un xup-xup d'ideologies, de vegades fins i tot extremes. O sigui, bueno, està bé tenir ideologies, però també està bé tenir una mica de calma, no? Take it easy. Ara, jo penso que un periodista està obligat, quan treballa, a fer un gran esforç d'objectivitat i d'honestedat. O sigui, tu les idees, no dic que te les fiques a la butxaca, però t'has de vigilar. O sigui, no pots... Tu pots opinar, tu pots analitzar, tu pots... El que no pots fer és amagar coses o mentir. I jo penso que a vegades... vaja, es fan les coses amb molta lleugeresa, no?
Ara fa un moment ha demanat perdó per referir-se a Espanya com a país.
No, perdó irònic, perquè sé que hi ha gent que li molesta, però jo ho seguiré fent.
Amb aquest mateix enfocament de la ironia, quantes vegades ha tingut la sensació d'haver de demanar perdó per presentar-se a la política amb Ciutadans?
Ah, jo no demano... Jo l'última vegada que recordo haver demanat perdó per alguna cosa és perquè vaig fer un acudit en una ràdio, a la Ràdio Nacional d'Espanya, vaig fer un acudit de gitanos, que ho vaig fer amb tota la meva bona fe, sense cap ànim d'ofensa, però aquest col·lectiu que ha patit molt, que ha estat molt... Bueno, com ja s'ha vist fa poc a TV3, que el Sánchez en persona els ha hagut de demanar perdó. La diferència és que jo no els volia ofendre, jo em vaig disculpar per una ofensa involuntària en el cas d'aquests senyors, d'en Jair i en Peyu, doncs la voluntat d'ofensa és constant. No, a veure, jo no demano mai perdó per res que hagi fet de bona fe, i de fet cada dia que passa estic més contenta d'haver entrat, i si alguna cosa demanaria perdó és per haver trigat tant, perquè a mi els companys de Ciutadans ja m'ho havien proposat abans. De fet, l'any 2015 ja m'havien proposat venir primer aquí, després al Congrés. Jo en aquell moment tenia raons familiars molt importants per dir que no. Em feia molta por això de política, jo ho veu. I tant de bo hagués vingut abans, sí, tant de bo m'hi hagués posat abans.
Està contenta, eh?
Estic motivada.
Ja. Parlem una mica de política.
Bé. Encara no havíem començat.
No, estava vostè i jo.
Vale, molt bé, molt bé.
Això són xerrades, sí. La xerrada porta sempre cap on va. Hi ha coses que estan clares, no? Per exemple, jo li he de preguntar a vostè, lògicament, per el que és una de les grans notícies del dia, no? Aquesta intenció de Laura Borràs, bé, inicialment ha dit una cosa, sembla que s'ha suavitzat una mica, insta els partits a que no vagin al Parlament, però en principi estàvem parlant de tancar el Parlament per la decisió de la Junta Electoral Central, no?
Doncs mira, jo precisament abans de venir cap aquí estava acabant un article que es publicarà demà en un mitjà de comunicació on analitzava els orígens del parlamentarisme català, que es remunten, no com a tal Parlament, però es remunten al segle XI, amb Jaume I, les Cortes Condales transformen les Corts de Catalunya, que era un embrió molt imperfecte del que és l'actual Parlament, perquè no hi estava representat ni la meitat de la població. Amb el temps, bé, doncs es constitueix, doncs això, el General del Parlament, llavors ve el decret de nova planta, brum, tota la porqueria una altra vegada, llavors tímidament ve la Mancomunitat, a començaments de segle, brum, el Miguel I de Rivera fora, carai, anuncien un primer moment la Generalitat a l'escalf dels primers aires republicans, doncs sembla bé, alegria, Generalitat, però llavors la mateixa alegria republicana que ha fet renéixer la Generalitat, se la carrega amb l'inestimable ajuda de Lluís Companys tirant-se pel balcó la Generalitat en parapente, i clar, proclamant l'estat català allò en el mar de la República Federal Espanyola sense haver consultat a ningú. És el govern de la República, en aquest moment xapa la Generalitat i tot l'autogovern català i tant com hi ha. Després, bueno, al principi de la guerra hi ha una semblança d'activitat parlamentària, la guerra acaba com acaba, el parc de la Ciutadella tancat i tapiat 40 anys, el 77 eleccions democràtiques, amb un gran esforç, reconstitució del Parlament, de la Generalitat i tal, perquè ara arriba Laura Borràs i ens ho torna a carregar tot. Vull dir, a veure, sembla una broma, però no és així. Vull dir, l'autogovern català, que ha costat molt, que no és un camí de roses, que no és perfecte, que jo entenc que no és perfecte i que molta gent doncs, li pot generar frustració, no només per ser independentista, també pot generar insatisfacció per ser diabètic, eh? Vull dir, hi ha moltes raons per no estar content, però doncs, sempre l'autonomia catalana està molt mal gestionada, paguem els impostos més alts d'Espanya i tenim uns serveis de pena, és molt escassament democràtica i transparent la gestió de l'autogovern català en aquests moments. El Parlament de Catalunya ha dit que és com el Pentàgon. Jo, com a periodista, he investigat a la CIA i m'ha estat més fàcil que investigar coses, sobretot les finances de TV3, l'Institut Català de Finances, que sembla ser que és la nova banca que es dedica a donar crèdits i no se sap si els tornen. Però tot i així, l'autogovern de Catalunya és molt important i molta gent ha treballat i ha generat i realment és important per Catalunya tenir aquestes institucions i no són per jugar-hi. Jo penso que la Laura Borràs ara mateix és una amenaça, o sigui, l'amenaça més gran per l'autogovern de Catalunya des de Felip V i la Guerra Civil.
S'ha quedat a gust.
Home, a gust
aquest
no.
Aquest titular m'ha matat el primer, sap bueno, el que vull dir,
què
no?
Què farem? Però els asseguro que és veritat. Vull dir, a veure, aquí hi ha coses que semblen de riure, que semblen i no són per riure. Jo estava a la comissió, jo no sóc membre de la comissió de l'Estatut del Diputat, n'és un altre company, el Joan Garcia, però jo estava per una substitució el dia que es va debatre què fem en jubilar quan va arribar el requeriment de la Junta Electoral Central. I clar, allò es disfressava d'un debat jurídic que si no sé què, que si no sé quantos... Jo vaig dir, perdona, això no és un debat jurídic, això és sobre com apliquem la llei. És un debat polític sobre si es compleix o no es compleix la llei, i això és molt greu. I aquest me'n recordo, doncs, que el representant del Partit Socialista intentava salvar els mobles, dient, bueno, no, però ja veurem què passa, esperem, els comuns dient, ah, també... Però clar, llavors salta el de la CUP i diu, com que la llei? Diu, això és el codi penal de l'enemic. Allà se t'ha acabat tot debat. Bé, ja hem arribat fins aquí. Es comença deixant passar petites martingales aparentment innocents i s'acaba amb el Parlament tancat. Vull dir, aquesta tarda, jo ara vinc d'un company meu, havia d'anar amb una comissió, que no s'ha reunit. Jo demà, a aquesta hora, bé, una mica abans, a les 3 de la tarda, tinc comissió de cultura, que la presideix una diputada de la CUP, la Dolors Sabater. Per tant, si això segueix així, probablement també boicotejaran la reunió a la comissió de cultura. La setmana que ve tenim ple. Bé, tot això té la importància que s'hi vulgui donar, però qui no n'hi doni, després que no es lamenti de les conseqüències.
En qualsevol cas, tot això és, evidentment, una herència de la situació que ens ha tocat viure durant els últims anys, no? Segurament, no? Estem parlant de qüestions que tenen a veure amb pronunciaments, amb llaços grocs, amb la justícia, amb aquell poti-poti, amb aquell còctel que durant molt de temps ha format el menú del dia a dia de la política catalana, no? I certament veiem que aquest menú en els últims temps ha incorporat plats nous, no? Entre ells, per exemple, la taula de negociació. És a dir, fa un temps, i això crec que és difícil no estar d'acord, les relacions entre el govern central i el govern de Catalunya eren absolutament nul·les. A dia d'avui, diguem que hi ha un anunci d'una segona trobada dins d'aquesta taula de negociació. Entén vostè, d'alguna manera, que s'estan fent passes per la normalització del que són aquestes relacions i, per tant, d'allò que dèiem del baixar el suflé, que molts consideren molt necessari en aquests moments?
No. A veure, per començar, jo penso que el que fa és que es porta molt de temps mentint sistemàticament la gent. I per fer un paral·lelisme didàctic, mira, quan Zapatero va guanyar les eleccions a Espanya, ho va fer amb un discurs molt antiamericà, molt contra la guerra d'Iraq, demanant retirar les tropes, bla, bla, bla. Mentre tota l'estructura del govern i no diguem de la cúpula militar treballava per anar darrere dels americans i per favor, i això, i l'altre. O sigui, hi havia un discurs...
Home, però va retirar les tropes, les coses com siguin.
A veure, les tropes no les va retirar perquè per començar no n'hi havien.
Ja, o sigui, bueno, però vostè sap el que va fer, i la que es va liar,
el que
només
va fer,
cal tirar
sobretot,
de la
maroteca. El més... diguem, el més empipador que va fer pels americans va ser quan ell va demanar que altres països els retiressin, que això ja els hi va semblar. Però és que mentre passava això, perseguien l'ambaixador americà a Madrid, suplicaven i tal, i firmaven xecs en blanc perquè els avions negres de la CIA, els vols aquests fantasmes de la CIA, poguessin aterrar a aeroports espanyols sin mirar. Vull dir, és allò de dir una cosa, en faig una altra i penso una tercera, no? Les relacions entre el govern català i el govern espanyol, sobretot des que l'independentisme està institucionalitzat, van bastant per aquí. O sigui, es diu una cosa, es fa una altra i se'n fa una altra. Per exemple, a la taula de diàleg, que és una cortina de fum, òbviament ningú pot pretendre que allà es discuteixi res, i molt menys la independència de Catalunya, ni cap d'aquestes falòrnies. Però clar, mentre la Generalitat practica una política de cadira buida, o practicava, perquè per exemple ara es vol asseure a negociar el finançament autonòmic. Bé, durant 8 anys, diguem-ne, aquest sistema ha estat caducat, la Generalitat, diguem-ne, s'ha preocupat d'altres coses i no d'aquesta. Ara també et diré que, per molt que se'n preocupi, gestionant com gestionen, no hi ha finançament al món que ens tregui del forat. Vull dir... Llavors, clar, a la gent se li dirigeix l'atenció cap a unes coses, en realitat se'n fan unes altres, es diuen unes terceres i en passen unes quartes. I això, que ja és greu de per si, jo penso que genera una immensa desafecció en la política, sobretot quan això va combinat amb una crispació extrema, no? Perquè jo he viscut èpoques de sobirana indiferència. Jo recordo quan en Pujol tenia empalmar una majoria absoluta amb l'altra, que això era un avorriment, i jo tenia un company, i llavors escrivia algú que deia, no, diu, per viure bé, guerra freda i majories absolutes. Dic, com està, Lluís, això és molt avorrit. I ara realment no és avorrit, però és extrem i és mentida. I llavors, clar, la gent s'enfada, la gent, per exemple, a la porta del Parlament, dia sí dia també trobes una colla d'independentistes emprenyats amb els independentistes, o sigui, no amb mi, amb els independentistes. Llavors, és clar, això jo penso que massa bé, diguem-ne, es porta la gent, massa bona gent és la gent catalana, perquè realment, si la gent fos conscient de tot el que li fan cada dia, podríem tenir unes explosions socials, que Déu no ho vulgui.
Li faig una... pregunta herència, eh? La política és mentida a dia d'avui?
La política és mentida, ara, la política. Es diuen moltes mentides en política, i es diuen sobretot no de forma aïllada, sinó sistemàtica. O sigui, a la gent no se li expliquen les coses com són. O sigui, no, la gent se li explica no se li explica la política internacional com és, no se li explica la política econòmica com és, no se li expliquen els números quins són, no se li explica en què es gasten els diners, no es justifiquen, per exemple, les estratègies de vacunació. Per què es compren vacunes d'una empresa o d'una altra? Per què se'n compren 400.000 i no 600.000? A qui se li posen? Sempre ja dic, massa bona és la gent, perquè jo que estic molt preocupada pel negacionisme, per les vacunes, perquè, òbviament, és un escenari que no ens ajuda, però, clar, a vegades, vistes les explicacions que donen les autoritats sanitàries, De fet, m'estranya que no hagis de treballar més perquè no hi hagi més negacionistes. Perquè dius, home, a vegades els disbarats que es fan es diuen o no es diuen. Llavors, no sé, jo penso que està en la naturalesa dels governants democràtics, això ho explica molt bé Maquiavel, doncs fer tot el que els deixes fer. Un governant fa tot el que et deixes fer. Per això penso que és tan important el periodisme, que és tan important una opinió pública crítica, bueno, una capacitat de preguntar-te per què passen les coses, no? I unes a vegades o esbrinaràs més o esbrinaràs menys, però no baixar el burro en aquest sentit.
Quan mira endavant, el 14 de febrer no només serà l'aniversari de l'arribada d'Anna Grau al Parlament, sinó que serà també el dia en el que Pere Aragonès farà pública el nou full, ho han dit així, no?, del que és l'independentisme català. Què espera?
Res. A veure, jo penso que és una fugida endavant. És una fugida endavant. A veure, el que està passant avui al Parlament, o sigui, aquesta, a Madrid en dient òrdago, aquest òrdago de Laura Borràs. A veure, jo penso que Laura Borràs, que ella sí que es considera una mena de presidenta alternativa de Catalunya, jo penso que ella veu que el Pere Aragonès està jugant, penso jo, amb èxit, a consolidar la seva presidència, a consolidar bueno, el seu mandat. De fet, a veure, ell va demostrar amb la negociació de pressupostos doncs, que hi havia alternatives, el famós 52 del 52%, que podia jugar amb aquestes coses, no? I bueno, jo penso que la War Room, la Borràs Room, estan nerviosos, i tot això és una gran maniobra de desestabilització contra la presidència Aragonès, bàsicament, no? Si jo hagués d'apostar diners, que no tinc, que jo sóc pobre, jo ho vaig explicar al dia a l'APM, que em van preguntar quan cobrava, i llavors he vist que li preguntaven a una altra diputada que cobrava el doble que jo. Dic, bueno, si almenys a mi no em tindran enveja. Si hagués d'apostar diners que no tinc, apostaria a favor de l'Aragonès, no de la Borràs. Que se'n sortirà, eh?
Estava pensant que avui és el programa 96. En un dels primers, vostè i jo vam parlar per telèfon, per les famoses declaracions de Laura Borràs, que tothom va...
Quines d'elles?
No, les que feien referència a vostè.
A mi, sí.
I no repetirem tot el tema, eh? El tema masclista i tota la història. Li ha fet una mica de mania a Laura Borràs. Ho dic perquè cada vegada s'hi refereix a ella... se li nota una mica.
Ella a mi o jo
no,
a ella?
No, vostè a ella.
No, sincerament no. Diré una cosa, fins i tot la Laura Borràs és molt agradable en el tracte.
És molt simpàtica, és veritat.
Sobretot si parles català i el parles bé, és supereducada. És allò com... És molt... Bueno, allò, dius, ben criada, ben plantada. Vull dir, ella... Pues, bé, home, el que passa és que jo penso... A veure, jo penso que la Laura Borràs és una dona molt intel·ligent, que està jugant les seves cartes. A veure, bueno, i jo penso que ella està això fent aquest pols i tal, però t'he de dir que, diguem-ne, que jo fins i tot em fa gràcia per moments, eh? Em diverteix més ella que altres personatges, i penso que és mutu, perquè penso que, vaja, vull dir, ella algun cop fins i tot pues, se m'ha vingut a... No per allò, però se m'ha vingut a disculpar per altres coses, vull dir, ella sap estar.
Jo estic disposat a fer una mena de teràpia col·lectiva aquí, eh? Vull dir, si vol dir, les convidem a les dues.
Sí.
Bé, bueno, li diem, no?, que vingui,
sí, home,
i en parlem.
Jo sóc molt poca cosa, sóc una diputada rasa, però si ella s'hi ve, sí, vull dir, jo...
Anna...
Ja està, avisa'm que em mudo, aquell dia vindré a la Claveta, clar, com aquell dia no gosis venir amb samarreta de tirans o...
O mascot, no?
O mascot, clar, aquell dia vindré, doncs, no sé, amb la rebaqueta, allò, model Ferrusola.
No cal, crec que no cal. Escolta, és brutal, perquè la conversa amb vostè, deixi'm dir-li, és agradable i, a més, un tiraria,
sí. Sí,
ja li dic que es nota el periodisme, que corre per les venes. Però sí que hi ha dos o tres temes que a mi...
Pregunti. Que
m'agradaria saber, no? Veient les coses... Clar, lògicament, vostè forma part de Ciutadans com a partit amb el que està d'acord amb la seva ideologia. Faltaria més. Com entén aquest canvi en el que seria el suport que ha tingut Ciutadans a Catalunya en els últims anys? Per què la gent, no sé si dir, ha donat l'esquena? O ha deixat de recolzar, en definitiva, Ciutadans, que ha passat en només una legislatura de guanyar unes eleccions a tenir la representació que té en l'actualitat.
Bueno, també ho pots mirar al revés, que en una sola legislatura havia passat de tenir 9 diputats a tenir 25. Home, com jo he fet el recorregut invers,
ja
et dic, jo em vaig començar a interessar per Ciutadans l'any 2013, i orbitava i tal, però no, diguem-ne, no. Jo vaig començar a militar l'any 2010 d'amagat, o sigui, com un acte de, com si et fas d'una lògia masònica, no
li feia cosa, li feia
no
cosa dir-ho.
Sí, perquè, home, sent periodista, tot i que ja no era reportera, era analista, dius, bueno, tal, no? I ho mantenia gairebé, bueno, pues, com una missa negra que fas a casa, no sé què. De fet, quan em van venir a buscar per anar a les llistes, clar, ells comencen, bueno, Anna, clar, tu, evidentment, voldràs anar d'independent, però tu a l'hora de dir, no t'hi canses, ja està, fa 14 mesos que pago la quota. Ah, val, molt bé. No, a veure, jo penso que Ciutadans és un partit que... Bé, tots els partits tenen alces i baixes, eh? Per exemple, quan jo vaig començar, com a Néstor Nutre, a majories absolutes ja no existeix. La gent tendeix a oblidar que en les passades eleccions del 14F, és veritat, nosaltres ens vàrem deixar molts vots que van anar a l'abstenció, però els partits independentistes van perdre 600.000 vots. El Partit Socialista es va alçar amb uns resultats molt millors en escons que els del 17 per 20.000 vots de diferència, vull dir que les coses enganyen molt, però és un fet objectiu que Ciutadans, diguem-ne, arriba un moment, diguem-ne, que tot el que se l'ha de tenir de cara se li posa de cul, per dir-ho d'una manera entenedora.
Sí, sí, tal qual.
Llavors, a veure, això ho puc atribuir a diverses coses. Jo penso, pues, que hi ha hagut problemes de comunicació, bla, 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 però sobretot per mi la mare del problema és Ciutadans és un partit que neix a Catalunya, per Catalunya i en funció de Catalunya, almenys tal com jo ho veig. De fet, a veure...
Sí, va néixer així.
Quan Ciutadans s'externalitza el conjunt d'Espanya, és un procés que jo el seguia des de fora, en un d'aquells moments se'm demana a mi d'entrar i haig de dir que aquell procés és un dels que a mi em generava dubtes, no perquè jo no pensi que Ciutadans aporta a la política espanyola, hi hauria d'haver-hi més partits com Ciutadans a la política espanyola, però sí que diria que ho veia complicat, perquè jo conec la política espanyola, sé com funciona, sé com lo difícil que és moure blocs allà, i pensava, doncs, que l'operació Rivera era, en els millors casos, arriscada i temerària. Sense entrar a valorar això, tornant a Catalunya, a mi el que m'interessa és l'impacte d'aquella decisió en el partit a Catalunya, perquè, esclar, a Ciutadans, que és un partit canyero, que és un partit rebel a Catalunya, que neix per portar la contrària, que neix per tocar els nassos, de cop i volta es veu molt condicionat per un projecte de política nacional que pot acabar, se suposa, amb el líder a la Moncloa. Clar, llavors, diguem-ne, quan estàs en una situació així és molt important no cometre errors, hi ha pues moltes coses que es podien haver fet no es van fer, pues, perquè van no córrer determinats riscos, es volia mantenir fins i tot, penso, una puresa exagerada, per exemple, quan Ciutadans tenia 36 diputats al Parlament, podia haver fet haver pactat la renovació de càrrecs que estan pactant els socialistes en clau de canvi de cromos, és la meva opinió, perdó, Salvador Illa, i no es va voler fer perquè no semblés que canviaven cromos, que no semblés que fèiem el que estan fent els socialistes. I dius, home, a veure, potser no feia falta...
Desbloquejar sí, coses tant que estaven pendents des de fa molt de temps. Estem parlant de la presidència de la Corporació
Catalana
de Mitjans
Audiovisuals, per exemple, jo,
el president del CAC, etcètera.
És una cosa,
no?
Que jo, per exemple, si jo hagués estat aquí, i home, evidentment, pues jo sóc una veu més, estic molt agraïda de que se m'escolti com se m'està escoltant, tenint en compte el poc temps que hi porto, però com que he caigut amb un equip fantàstic, el Carlos Carrizosa, el Nacho Martín Blanco, realment m'han rebut, bueno, com si fossin família. Bueno, doncs jo hauria votat a favor de fer, no, fem-ho, perquè tal, perquè no sé què, hauria valorat, oh, és que ens pot sortir malament, perquè la gent pot pensar, no, pues, coi, fes-ho bé, pacta noms bons, nosaltres precisament que no tenim, perquè es deia, Ciutadans és el partit de l'Ibex, bueno, ja s'ha vist, nosaltres, pues, no sap, quan anem a negociar alguna cosa, però nosaltres no canviem cromos, nosaltres no tenim productores audiovisuals de capçalera. No, és que has de treure els roures per posar aquest que és amic meu. No, nosaltres diríem, no, jo, per exemple, a mi m'agradaria canviar tot el sistema de finançament de la corporació. M'agradaria, doncs, que no hi haguessin portes giratòries, que el director de TV3, si plega, estigui 2 anys sense anar a treballar a Mediapro, per almenys, no? Yeah. Ara, dit això, bueno, jo penso que el partit va quedar com garrativat aquí, molt condicionat per l'aventura espanyola. Ara l'aventura espanyola va com va, i tot i que penso que Espanya se'n sentirà parlar més del que, vull dir, no? Segurament a Castilla y León, pues l'IGEA, però fins que l'IGEA està fent una campanya de Ciutadans molt a l'antiga usança catalana, vull dir, està fent una campanya de les nostres, no de les que tal, no? Llavors jo penso que aquí i ara tenim una immensa oportunitat, que és que fer de Ciutadans, Ciutadans, fer del que va venir a fer Ciutadans, que no és, com diuen alguns, muntar pollastres, no? A veure, muntar pollastres A veure, ningú normal li agrada muntar... A mi no m'agrada sortir al carrer que em diguin botiflera, mala puta, borratxa... A mi no m'agrada llegir el Twitter. Tant de bo... L'altre dia vaig llegir un cas que em va fer gràcia, diu... Si els teus pares s'haguessin gastat els diners en els teus estudis en criar un porc, tots hi hauríem sortit guanyant. Vull dir, això, el més divertit que sigui, no és agradable.
No és divertit.
Però és que jo realment crec que s'han de lluitar per una sèrie de coses. I ara veig la... Veig la gent molt en modo taronja, no? Molt, o sigui, volvemos por los... Això torna a ser els ciutadans que a mi em van enamorar d'entrada. O sigui, jo estic contenta perquè és com tornar al poble i trobar-te el nòvio a l'institut que t'està esperant amb la moto en marxa. Hòstia, i t'acoples i ja.
Estava per dir-li, o sigui, la culpa tot la té a Madrid.
No, a veure...
Entenc la ironia de les meves paraules, eh?
No, però vull dir, a veure, evidentment insisteixo, jo penso que és molt difícil combinar. De fet, això és un problema que els hi passa a molts partits a Catalunya, no? Vull dir, és molt difícil coordinar, diguem-ne, una actitud... Per exemple, al Salvador Illa li és molt difícil fer oposició a la vegada doncs, que el senyor Sánchez depèn dels vots del senyor Aragonès. Vull dir, i com que la política va com va, i la política catalana està una mica... corrompuda en aquestes coses, no? Doncs és molt... Llavors, ha d'haver-hi algú que sense complexes ni manies vagi en contra de tot això i que no sigui... I que ha posat que no sigui partidari de tornar a l'edat mitjana, eliminar l'avortament, l'eutanàsia, els matrimonis gais i tant com hi ha. Vull dir, ha d'haver-hi algú que defensi el que s'ha de defensar sense, diguem-ne, pues, vamos, sense tirar el nen amb l'aigua sucia a la banyera, com es diu.
M'imagino, hem començat l'entrevista parlant de que segurament és el somni de qualsevol periodista dedicar-se a la política. Una de les coses que canvien, lògicament, és que segurament hi ha moments en els que el seu argument ve més heretat del que seria l'argumentari del partit, com a diputada d'un partit determinat, que no pas d'allò que vostè, de manera lliure, diria en el cas que simplement parlés a Negrau no, i no tingués el segon cognom de diputada de Ciutadans, en aquest cas, no? Què és el que més li costa? De tot allò que li costa ha de defensar cada dia, hi ha alguna cosa que li costi especialment? Alguna cosa en la que no estigui d'acord?
Mira, jo no he treballat mai amb argumentaris, ni com a periodista, ni com a política. Sí, per exemple, com a periodista, jo he vist, tinc companys asseguts amb una cadira al costat, amb un mitjà de comunicació, i veus que tenen l'argumentari que els han enviat de... majorment de Gènova i de Ferraz, que són els més especialistes en això. Jo m'he treballat amb argumentaris. Si he treballat com a periodista i com a política amb línies roges. Mm-hmm. O sigui, tu saps que hi ha un perímetre i tu dius, bueno, d'on podem, fins on podem arribar i fins on no podem arribar perquè estàs jugant amb equip. Llavors, a veure, jo el consell que li donaria a qualsevol aspirant a periodista o a política, a mi m'ha anat bé, és que tu has de tenir molt clares unes línies roges i no passar-les. Vull dir, a veure, jo he treballat en mitjans de comunicació molt diferents, en línies editorials molt diferents, i sempre he tingut l'habilitat o la sort de que no m'han posat mai entre l'espasa a la paret i que les poques vegades que he vist una línia roja en perill i m'he quadrat m'ha sortit bé, m'ho han respectat. I, doncs jo això no ho firmo, doncs jo això no ho diré, doncs jo això no ho faré.
No és fàcil, fer això?
Home, és fàcil...
No és fàcil. No
a veure,
és, fàcil.
És més fàcil del que sembla si... Com t'ho diria... Evidentment, si estàs en el lloc adequat, diguem-ne, home, per exemple, en un mitjà de comunicació pot ser més complicat perquè on treballa, no? Però ja et dic, jo he demostrat la meva capacitat d'escriure a l'Avui, a l'ABC, a l'Espanyol, d'anar a la Sexta, d'anar a la 13, i d'alguna manera sempre me les ha arreglat per dir el que volia dir, no? En un partit polític, home, el partit polític anant bé el tries tu. Vull dir, jo he triat entrar a Ciutadans quan hi havia altres possibilitats. Llavors, se suposa que he triat aquest perquè és el que m'agrada més. Llavors, doncs, no m'he trobat fins ara... Home, em puc haver trobat... El que més m'ha costat fins ara és que jo... algun cop jo seria més canyera. Jo diria... Fem això! No compta fins a 10, provem primer el pla B... No, perquè tal...
Si em frena una mica. El senyor Carrizosa o el senyor Martín Blanco?
Bueno... tots dos. Però, evidentment, a veure, ells dos tenen més experiència que jo amb això, i jo me'n refio molt de mis mayores, en el cas del Carrizosa, i de la gent que era abans que jo, en el cas del senyor Martín Blanco, que és més jove que jo. Però, bueno, la veritat és que estic molt contenta perquè penso que tenim una comunicació franca i fluida. A mi, el senyor Martín Blanco també ve al periodisme, entén perfectament. Quan jo li dic, a mi em sembla... ell valora i tal, i tenim un debat. O sigui, no és allò de tu dius això perquè hem de dir, no, hi ha una explicació. I a vegades, a veure, a vegades els he convençut jo d'anar on ells no volien anar, o ells a mi, de ser una mica més prudent. Diguem-ne, jo seria l'Alfonso Guerra de l'equip, i ells serien els més prudents, els que més s'ho repensen. Però penso que en aquest aspecte ens complementem molt bé.
M'és molt difícil acabar l'entrevista amb vostè, perquè cada vegada que diu alguna cosa em ve de gust preguntar-li una altra.
Faci. Jo no tinc pressa, jo tinc tota la tarda.
L'última
pregunta. Jo fins a les 8, que des de la Meridiana, puc estar aquí amb
com
vostè.
Com Alfonso Guerra, també li passaria el cepillo a l'Estatut?
El cepillo a l'Estatut.
Se'n recorda de ser ell, sí, que va dir,
sí,
això.
Bueno, bueno, jo
ho dic perquè hi ha molta gent que considera que l'actual problema que tenim a Catalunya a dia d'avui és una herència d'aquella postura que, no només de les proves del senyor Guerra, sinó tot el que va generar, doncs, els recursos d'inconstitucionalitat, etc. No?
A veure, jo no sé si...
I amb això acabarem.
Tothom que ens escolta s'ha llegit l'Estatut, jo sí. De fet, sempre explico que l'Estatut aquest últim... me'l va llegir estant a Nova York, jo estava embarassada i em vaig fer l'amniocentesi, no sé si sap tothom, sí, és una clar. Prova que te la fan quan ja tens una certa edat i la criatura, llavors has de geure tot el dia, s'està jugant tot el dia, allò com la perla de la bona, i dimarts el moment de llegir l'Estatut, i sempre dic que no vaig perdre la criatura de miracle, perquè la gent va dir, hòstia, el meu marit des de la bona, què passa en això? Això és inconstitucional, això no colarà, això tampoc. A veure, aquell estatut que era bastant dolent, era bastant fet amb els peus, però hauria pogut colar, perquè és veritat que amb voluntat política tot cola, si hagués hagut voluntat política que colés. Però, esclar, si tu comences, a veure, si tu comences deixant el PP fora de l'equació perquè fas un pacte al tinell i després presentes un estatut que és molt fàcil de tombar perquè tot eren foradets, clar... En fi, penso que allò li va fer un flac favor a l'autonomia catalana, però jo, si realment jo pogués canviar una cosa de l'Estatut tal com està ara i com ha quedat després de tantes martingales, i és un tema que sóc conscient que serà polèmic. A veure, i ho dic amb dolor, la declaració del català com a llengua pròpia de Catalunya, que és una cosa que es va posar a l'Estatut amb tota la bona fe, o això creia molta gent, de dir, no, és com un primer, és un desgreuge de la llengua catalana després del drama del franquisme, és una manera de reconèixer que el català és d'aquí, mereix una especial protecció i que les autoritats catalanes es comprometen, va. Això s'ha convertit en una arma política per menys tenir el castellà, atacar el bilingüisme i fer veure que el castellà no és una llengua pròpia de Catalunya, que també n'és, i com si fos una llengua, com si fos el surcoreano, no? Com si fos el que parlen els del joc del calamar. I jo, per exemple, això ho matisaria, això ho canviaria. I penso que no passaria res, i que quedaria un estatut més català i més rodó. Ara, de tota manera, et dic, recomano a la gent que abans de debatre sobre l'estatut que se'l llegeixi, perquè es pot emportar unes quantes sorpreses.
Això és extrapolable absolutament a qualsevol altra cosa.
La reforma laboral, també.
Sí. Que no, sí, però sembla ser que al final probablement veure la llum gràcies als vots de Ciutadans, no?
Ai, sort que hi ha algú amb seny a la família.
Un plaer, senyora Grau.
A vosaltres.
Jo dic, de veritat, haurà de tornar. Ens hem quedat amb ganes de més.
Jo també.
Fem una petita pausa i ara quan tornem. Quina entrevista tan llarga. Crec que és de les entrevistes més llargues que hem fet aquesta temporada.
A mi se m'ha fet curteta.
I a mi també, però miri quina hora és. Tinc l'Eduardo de Vicente, està al telèfon, està. Sí, Eduardo, bona tarda.
Hola.
És culpa de la... tot això és culpa d'Anna Grau, que ho sàpigues.
Sí, sí.
La conec de fa molts anys. Vam coincidir al programa Les Mil i Una.
Ah?
Ostres, Les Mil i Una, amb el Jordi González. Sí, sí.
Bueno, tanta política, tanta política.
Mare de Déu, llavors, que tard que anàvem a dormir, te'n recordes?
No, i els que ho veiem també. Sota'm, Eduardo, com estàs? Que m'han dit que ara ets positiu, tu també.
I clar, després de que la dona i el fill ho fossin la setmana passada, vaja, aquesta setmana em tocava a mi.
Clar, va, però estàs bé, eh? Fem una petita pausa. Quan tornem, obrim la plana més cultural, més de bon rotllo, més d'entrades, d'espectacles, de coses que passen, de l'Eduardo de Vicente. Gràcies, Anna.
A vosaltres.
Un plaer. Una pausa, ara tornem.
Ràdio Estel. Aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, des de la Catedral de Terrassa, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa en què Salvador Cristau es convertirà en nou bisbe titular d'aquesta diòcesi. Viu amb nosaltres una celebració de comunió i de proximitat al Bisbat de Terrassa. Aquest dissabte, a les 11 del matí, des de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa, en directe a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel Oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Arribem a 4:45. Així que ets positiu des de fa molts dies o no, Eduardo?
Des d'un parell de dies.
Un parell de dies. I estàs bé? No tens símptomes? Tens una mica de febre? Com va la cosa?
No, just. Una miqueta de mareig, calfreig... Però vaja, res greu, eh?
Res greu, eh? Escolta'm, què tenim avui?
Doncs mira, tenim un menú ple de coses xules de teatre.
Sí?
Recordeu que la setmana passada vam parlar de Família Impossible.
Cert.
Una obra sobre els gèneres, les identitats sexuals i tot això. I no sé si tenim ja l'oient que va anar a veure la sala Fleija.
I tant, i tant. Tenim la Laia al telèfon. Hola, Laia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va anar la sala Fleija i aquesta obra que vas anar a veure?
Molt bé, doncs era la primera vegada que anava a aquesta sala i em va semblar superxula perquè és molt íntima.
Clar, és aquell teatre de prop, no? Aquelles coses que passen a un metre de la teva cara que les fa gairebé més veritat, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, com si ja t'estigués passant la realitat.
Clar. Què li voldries comentar, Eduardo?
Doncs si vas riure molt, perquè jo la veritat és que vaig riure molt.
Sí, sí, la veritat és que sí. És un humor estrany.
Un humor estrany. Això sona bé. Estrany.
És un tema molt compromès que en fan humor.
Està molt bé, està molt bé. Escolta'm, doncs que sàpigues que avui també repartirem entrades. O sigui que no sé si podràs o no, però en qualsevol cas jo ho intentaria.
No. La gent no pot repetir, home.
Ah, molt bé.
Home, hem de donar-li oportunitat a unes altres persones.
Jo ho he intentat, Laia, ho he intentat. Has de deixar passar un temps. Has de deixar passar un temps. Una abraçada, Laia, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Però jo tinc moltes ganes, perquè aquest matí, Eduardo, aquest matí, quan hem començat a les 3, la Núria ens deia que avui el gran plat del dia és una obra que tinc moltes ganes, perquè me n'han parlat molt bé, que es diu Monopoli.
Sí, és la darrera obra que fan a la sala Atrium, i és una comèdia, però com Família Impossible, eh? És d'aquelles comèdies que tenen una part molt amarga. I és una obra que utilitza aquest popular joc de taula per fer una metàfora de la crueltat del capitalisme salvatge. I és que, clar, si analitzem bé, de què tracta el monopoli, no?
Ja.
Doncs de comprar propietats per poder edificar i cobrar un lloguer el que passa per allà fins a aconseguir arruïnar-lo.
No et deixen dir-te que jo m'he sentit un capitalista salvatge moltes vegades quan he aconseguit comprar el Passeig de Gràcia al carrer Balmes.
Ah, exacte. Sí. Doncs és que estimula una mica la mala bava.
Clar, és veritat. Aquella alegria quan ja et tornen a caure per quarta vegada consecutiva, ja quan a més tenies les verdes, la Via Augusta i de més, no eres el rei, sí. Eres absolutament el rei. Sí. No eres el Zara de les empreses, no?
I com s'integra el monopoli amb una obra? Bé, doncs és la història de dos nois d'uns 30 anys que, això està molt bé, perquè gairebé parlen més cap al públic que entre ells, no? Mm-hmm. I parlen d'ells en tercera persona. Expliquen com es van conèixer, tota la història, són molt simpàtics, molt propers, admiren els ulls, com esperant una resposta a les teves paraules, i estan a un pis de lloguer, però mm-hmm. resulta que la propietària es posa malalta i les filles els hi diuen que han de marxar.
Sí.
Llavors comença la seva odissea per intentar trobar un pis a un preu assequible, però és que, clar, l'obra també critica l'elevat preu de la llum, mm-hmm. els abusos bancaris o l'obsolescència dels electrodomèstics. I què pinta en tot això al monopoli. Doncs bé, que arriba un moment que diuen, bueno, hauríem de fer la mudança, i llavors no estan d'acord amb el que s'emporten i no s'emporten. I s'enfronten amb una partida de monopoli els dos, i el que guanyi farà servir la seva voluntat. És a dir, el noi no vol llançar ni els seus, la seva col·lecció de DVDs, que em passaria a mi, ni la bateria, i ella és compradora compulsiva d'Amazon i deixaria de comprar per Amazon i a qualsevol altre lloc si perd la partida.
Escolta'm una cosa, ho dic perquè com avui anem una mica més tard, deixa'm preguntar-te, sí. Tenim entrades per anar a veure aquesta obra? És aquesta l'obra que avui regalarem entrades?
Doncs sí, tenim dues entrades per anar a veure aquesta obra diumenge vinent a les 18:30 hores.
Ho dic perquè s'afanyin les persones que vulguin accedir, i el telèfon del Tot anirà bé és el 93-409-2771. La primera persona que ens truqui, insisteixo, 93-409-2771. Està amb nosaltres l'autora i directora de Monopoli, Marc Morigal. Marc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què t'ha semblat la descripció que feia l'Eduardo i Vicente?
Molt bé, molt completa. M'agrada molt. M'ho ha explicat, la veritat.
Eduardo...
A mi m'ha agradat molt l'obra. Recordem que la Mar Monegal no és una acabada d'arribar, sinó que fa poc va fer una altra obra també magnífica que va tenir tots els premis del món, com el Monopoli, que es deia Ramon, i que també va tenir molt d'èxit. A mi, sobretot, m'agradaria... M'agradaria comentar-te que em sembla molt intel·ligent el text i molt enginyós, perquè en el fons és una metàfora del capitalisme, i no sé si se't va acudir escriure-la jugant al Monopoli.
Un cop que vaig jugar al Monopoli, un Nadal, que li van portar la meva filla a casa de la meva mare, quan ho vam jugar em va semblar molt bèstia el joc, i vaig pensar, uah, no el recordava així, no? Jo des de la infantesa, i la veritat és que sí que em va semblar... que era una obra potencial per portar en un escenari.
Una obra en la que hi ha un contacte molt directe entre el diàleg, per al que ens explicava l'Eduardo, jo encara no he pogut anar-la a veure, però entre el diàleg des de l'escenari i amb el públic, no?
Sí, fem que en aquest temps de pandèmia, no, que hem estat tan aïllats, una de les coses que pot oferir el teatre, no, en comparació al cinema, és aquesta proximitat, i aleshores... vam decidir que clarament s'havia de trencar la quarta paret i fer que el públic fos un jugador més, no?, d'aquesta partida.
Déu-n'hi-do.
És que una de les coses millors de l'obra, jo penso que és la naturalitat, la frescor dels dos protagonistes, que són l'Eduard Buch i la Sara Espígol, que des del primer moment que surten ja et sembla que els coneixes de tota la vida.
Sí, sí, la veritat és que s'ha buscat aquesta complicitat de persones senzilles, de ciutadans, no?, d'aquesta generació, perquè tothom s'hi senti identificat, perquè és una problemàtica que ens esquitxa a totes.
Molt bé. Això ho podem veure a la sala Atrium. Fins quan esteu en aquesta sala?
Mira, aquesta setmana està tot exhauridíssim i hem prorrogat i queden algunes entrades per la setmana que ve.
Ah, molt bé. I només una setmana? Una setmana més?
Sí, 3 dies, perquè els actors ja tenen gira d'altres projectes i hem pogut allargar la setmana que ve.
Caram, doncs...
Ja l'oïdor que pugui aconseguir aquestes entrades ja es pot considerar un privilegiat.
Sí, sí, ara...
Perquè, Ara,
tenim el Marc ja al telèfon, si voleu. Saludem el Marc. Què tal? Bona tarda, Marc.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé, no sé si has pogut escoltar-ho, però ets un autèntic privilegiat perquè, efectivament, estan pràcticament exaurides ja les entrades per anar a veure la sala Atrium aquest Monopoli. O sigui, que enhorabona, francament.
Doncs moltes gràcies, però com has dit, el primer que truca és el que se'ls emporta, i era ràpid.
No, ja ho veig. Escolta'm una cosa, Marc, recorda que la setmana vinent hauràs de tornar a estar aquí al programa per explicar-nos què tal l'obra, d'acord?
I tant que sí, quedem així.
Perfecte.
No, prometeixis que aquí estaré.
Molt bé. Una abraçada i enhorabona, Marc.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Vinga, bona tarda.
Adéu, bona tarda. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Marc. Estem a 8 minuts de les 5 de la tarda i ja tenim, doncs, les dues entrades repartides. Feu costat, Marc Monegal, el nostre oient, que la setmana vinent us ha de fer publicitat aquí al programa.
Molt bé.
Perfecte. Moltíssimes gràcies i enhorabona, Marc.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Molt bona feina, de veritat, de tot cor, felicitats.
Que bé, gràcies.
Gràcies, és la Marc Monegal, l'autora i directora de Monopoli. Eduardo, de tota manera, hi ha una cosa que ens ho explicava la Núria al començament del programa, que avui ens volies parlar d'un cop passat ja el Nadal d'aquell Llum Barcelona, que jo crec que mereix uns minuts, perquè realment té molt bona pinta, això, no?
Exacte. Tingueu en compte que ja s'ha acabat el Nadal, però ara ve una altra gran festa de la llum. És del 4 al 6, se celebra, és a dir, aquest cap de setmana, al Poble Nou, que es convertirà en una mena de museu a l'aire lliure, un laboratori del paisatge nocturn, on hi ha les futures tendències de l'art, el disseny i la il·luminació artística, i on els ciutadans tenim una part molt important. Hi ha com una més de 20 i tantes instal·lacions per tot el barri. Llavors, com que és difícil, nosaltres hem escollit algunes que poden cridar més l'atenció a la gent. No?
A veure.
Per exemple, anem a veure. Mira, hi ha una que es diu Faces of Imagined, que és una instal·lació interactiva que pretén advertir sobre els perills de la intel·ligència artificial. Llavors, captura la cara dels participants que hi ha davant d'una càmera i la projecta amb les etiquetes amb què alguns algoritmes la representarien a Imagined i les classifiquen.
Yeah.
I clar, no sempre el que... és com quan poses determinades plataformes, no? Que et fan unes recomanacions que de vegades dius, de veritat, això ho recomanes a mi? Qui t'has pensat que es pot? Doncs això es podrà veure al Museu del Disseny de Barcelona. Després hi ha un altre que es diu ROW Tundra, que és un vector que aconsegueix que uns projectors tradueixin el so ambiental en imatges i les dades suren l'aire i es converteixen en missatges i veus.
Però això és xulíssim, no?
Això explicat pot ser una mica estrany, però t'asseguro que l'efecte visual és preciós.
Sí, sí.
Això es podrà veure al Disseny Hub Barcelona. Després un altre serà el OSC-B, que és la projecció d'unes imatges sobre la gran pantalla LED que hi ha a l'estany del Museu del Disseny, i en allà estarà influït per les formes que es reflecteixen a l'aigua.
O sigui, però això està molt bé. Perdona, perdona un moment, Eduardo, perquè, clar, el que ens estàs dient és que tu vas caminant pel Poble Nou i aleshores et vas trobant amb una instal·lació o amb una altra.
Exacte, però jo, més que trobar-te-les, el que faria és anar al web de Llum BCN i llavors en allà tens un mapa on t'indiquen on són totes les coses.
Clar.
Llavors, jo el que recomano és mirar-s'ho, veure les coses més interessants, com per exemple aquestes que estic dient jo, i marcar-te-les per fer-te el teu propi itinerari, que això és el més ideal, no? Una altra cosa serà la formigonera del Poble Niu, balada per un estómac, que serà realment això, una formigonera real, que és el símbol de la construcció, que anirà passejant-se entre llums i colors pels carrers. Aquesta és la que més t'agradarà a tu, la que veia.
La de xocolata.
Xocolata. No?
Veus? Si ho sabia,
és una instal·lació, que fa que la llum fongui la xocolata en directe i es convida el públic a degustar-ho. I després hi ha una altra que és tot el contrari. Si aquí estan parlant del sabor, podem parlar també d'olorama, que parteix una mica del ciclorama, que era aquella fórmula molt popular a finals del segle XX, que era com els principis del cinema. Llavors, envolta a l'espectador d'imatges fent-lo sentir en un lloc determinat. Doncs, en aquest cas, serà el mateix, però la versió olfactiva. És a dir, una oda a les aromes que s'utilitzen per construir imatges. I després, finalment, voldria recomanar allò el pirulí de la Torre Agbar, no? Hi ha Mix and Match, que és una obra col·lectiva i interactiva on nosaltres anem allà, no? I allà hi ha quatre tauletes. Cadascuna té uns patrons de llums determinats i podrem crear una única composició lumínica de la Torre Agbar i alhora generar canvis sobre el resultat. És a dir, nosaltres portarem els colors de la Torre Agbar.
Però deixa'm dir-te, o sigui, aquest triangle que acabes de fer, no? O sigui, no sé si de manera voluntària o involuntària, també no és massa complicat, perquè estem parlant del Poble Nou, del Museu de Disseny Hub, que al davant té aquesta cosa que explicaves de la projecció de la veu, més això que acabes de dir. Clar, és que caminant, insisteixo, tornes a trobar amb tot plegat, no?
Clar, clar, clar. Caminant, de vegades potser no cal ni el planell.
Clar.
Però jo penso que és bo per portar-lo, perquè hi ha coses que potser no et pensis. Tot això que hem dit, la majoria d'actes estan molt a prop. Però hi ha d'altres que també són molt interessants, que estan una miqueta més lluny. Tingues en compte que aquí s'ajunten tant artistes consagrats com artistes d'escoles. És a dir, nois joves que fan unes propostes de vegades molt arriscades i molt agossegades, no? Llavors trobarem tot, des dels artistes més consagrats als més nous.
Doncs déu-n'hi-do. Escolta'm, ens queden dos minuts. Jo sé que ens volies parlar del trimestre a la Casa Elizalde, probablement el tema el podrem recuperar la setmana vinent, però no sé si t'agradaria fer un petit avenç del que significa aquest trimestre.
Home, doncs és un trimestre que tenen moltíssimes coses, moltíssims actes d'arts escèniques, cinema, exposicions, concerts i espectacles familiars. I dir-vos que la gran avantatge de tot això és que tots són gratuïts excepte els espectacles familiars que valen, quina barbaritat, 3 euros.
Bueno, està molt bé, està molt bé. Escolta'm, que estava pensant, ens queda només un minut i mig. Si aquests dies necessites que anem a fer la compra o alguna cosa, ens ho dius i t'ho portem.
Jo t'ho agraeixo, però suposo que ja m'apanyaré. Per cert, vols que et faci un titular de la setmana que ve?
Vinga.
Que enganxarà molt a la gent, eh? La setmana que ve parlarem dels Beatles.
Oi. I això no podem fer a les 6 i 5? és broma, eh? O sigui, parlem dels Beatles, dius. I ho has dit com una bona notícia, no? O sigui, hem d'interpretar això com una molt bona notícia. Està bé?
Home, sí.
Fantàstic.
Però t'agrada, ets els Rollings.
Bueno, jo soc més de Yesterday. no soc ni dels Beatles ni del Rolling. Mira, jo soc més de The Page Mouth, però en fi, és una altra història. Eduard de Vicente, que tinguis una molt bona setmana i recupera't. Insisteixo en això, si necessites que anem a buscar alguna cosa, ens ho digues i t'ho portem, d'acord?
Una abraçada.
Cuida't molt, gràcies. Un dia hauríem de parlar, no?, d'aquesta solidaritat entre la gent que és positiva i la que no és positiva i el anar a comprar coses, en fi, perquè és el que té el confinament, no? No anem a confinar-nos ni de bon tros, al contrari, anem a fer quan més públic millor tot el que està passant. Ara fem un cop d'ull al que són les notícies d'aquest 1 de febrer de 2022, i quan tornem parlarem d'un tema molt interessant per intentar entendre el de debò. Per què és tan important tenir uns Jocs Olímpics d'hivern, o per què és tan important que no s'hi celebrin? En parlem de seguida, aquí a Ràdio Estel, el Tot anirà bé.